Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I a la secció esportiva dels dimarts, avui parlem novament de running. Ho fem en companyia del gerent i cofundador de Runner Square, Santi Torres. Benvingut de nou, bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem d'un tema, tots són temes importants, però aquest em fa que té un pes molt destacat en l'activitat que després hem de desenvolupar, que és anar a córrer. Estem parlant de la nutrició.
Sí, correcte, bon dia. Avui una de les temàtiques que volíem tractar dintre d'aquest glossari que portem de temes envers el que és la salut i l'esport i com preparar-se, creiem que era molt convenient parlar de nutrició i hidratació, dos peces claus també en tot el que és la preparació tant a nivell d'entrenaments com de curses.
D'entrada, i així molt genèricament, què és el que hauríem de tenir en compte respecte a la nutrició i a la hidratació?
Bé, són dues coses que cada vegada se li està donant més importància, perquè d'alguna manera el nostre cos, a mesura que anem fent esforç físic, tant sigui als entrenaments com a les curses, doncs va cada vegada necessitant una sèrie d'ingredients que d'alguna manera el motor que tu fas servir, que és el teu cos, la teva musculatura, doncs estigui en cada moment preparat per assolir aquell esforç que vulguis
fer.
En les millors condicions. Val? Llavors, doncs, clar, ja sabem tots que la pràctica de l'esport en general doncs, provoca la pèrdua de sals minerals, cremes calories i tot això, clar, això és com un cotxe, no?, que s'ha d'anar omplint de benzina.
I alguna recomanació especial per com omplir aquest dipòsit?
Bé, avui farem una sèrie de recomanacions acompanyats amb un doctor especialista en nutrició, el doctor Joan Ramon Barbany, amb el qual ara conversarem, i mirarem d'establir unes pautes mínimes i bàsiques que tot esportista a nivell amateur, com aquí plantegem el programa, pugui tenir en compte i d'alguna manera sempre poder tenir-lo present a l'hora d'anar a fer activitat física.
Doncs si vols ja podem saludar el doctor Joan Ramon Barbany, ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs aquí intentant orientar a aquelles persones que segueixen amb una certa assiduïtat la pràctica del running o l'activitat física, perquè moltes vegades parlem només de córrer, però també insistim en que sortir a caminar, fer exercici físic amb certa continuïtat, doncs en requereix d'unes cures específiques. I avui centrem el tema en la nutrició i la hidratació, com deia el Santi.
Sí, sí, una cosa que és interessant, ara ho sentia, i és que clàssicament a la nutrició se l'ha anomenat l'entrenament invisible, perquè té tanta importància gairebé com alguns problemes el seguir adequadament programes d'entrenament. De manera que, efectivament, és una manera molt bona per mantenir la forma i per agafar-la. Per tant, entrenament invisible.
Molt bé. Bon dia, doctor.
Bon dia, Barbany. Què tal? Bon dia.
Una cosa que nosaltres aquí al programa volem deixar palès de cada usuari amateur, que és un programa per tot tipus de públic, és realment vostè aquesta importància que tenim amb la pràctica habitual d'esport envers la hidratació i la nutrició. Com valora fins quin punt l'usuari ha de ser conscient o no de portar una dieta equilibrada, tot un procés una miqueta procedimentat, no?, en aquest sentit?
No, és totalment imprescindible i, de fet, la consciència existeix i la prova que la consciència existeix, inclús a vegades jo diria desmesurada, és el fet del gran nombre de suplements, de formes d'alimentació, de formes d'hidratació que hi ha en el mercat. És a dir, hi ha una demanda, per tant, hi ha la capacitat de crear demanda i, per tant, la necessitat d'atendre-la. Què passa? Passa que de vegades potser esperem massa de la nutrició. És a dir, una cosa és que tu tinguis una bona nutrició per tal d'aconseguir unes activitats esportives ben fetes, l'altra cosa és que pensis que amb la nutrició ja en tens prou. És a més de la nutrició, hi ha molts altres aspectes. Per exemple, si tu prens una dieta molt rica en proteïnes i no fas res més, no muscules. Per poder muscular has de fer proteïnes, entrenament i exercici. I per tant, es tracta doncs, de sempre que no són elements que depenguin d'un únic factor, sinó que hi ha molts factors i paràmetres dels que intervenen. I de fet, la nutrició és un d'ells.
Sí, sí. Llavors, dintre d'aquesta importància de la nutrició, com molt bé ha dit vostè, avui en dia doncs, parlem de gels, de barretes, de sals minerals, tots aquests components, vull dir, evidentment hi ha una vessant comercial molt important, però fins quin punt tenim, diguéssim, la mesura de a la nutrició tradicional, a la clàssica de l'entrepà que tota la vida han menjat, i la complementació amb aquest tipus de productes?
Mira, depèn una mica de les necessitats de cadascú i de la manera en qual fa l'exercici. És evident que una cosa és parar i poder fer un entrepà tranquil·lament, una altra cosa és el fet que continuïs amb l'activitat de manera important i hagis de tractar d'incorporar els nutrients d'una manera ràpida i eficaç. Una cosa és que facis l'exercici en un ambient molt calorós a l'estiu, amb molta sequedat, i una altra cosa és que facis l'exercici en un ambient de muntanya. Per tant, de fet, mentre tu asseguris l'arribada dels nutrients, utilitzar, i que aquests nutrients siguin els suficients els correctes, utilitzar un tipus o altre de suplement o de manera d'ingestió és molt personal. Un, de gustos, i dos, depenent de l'activitat. És a dir, a vegades interessa, pot ser més fàcil prendre un gel perquè es degoteix millor i a més d'una mica d'aigua sempre l'administra, una altra vegada no. O sigui que no es pot fer, per dir-ho així, afirmar taxativament que una cosa és millor que l'altra o una cosa és preferible a l'altra.
Val, o sigui, com sempre en aquest programa hem anat recomanant una miqueta, és l'equilibri que cada persona té
cadascú. Exacte, mira, això és, que ara aconsegui el mateix. Això és el mateix que l'esportista vegetarià. Si tu, vegetarià, vegà ja és més discutible, si tu històricament i dietèticament sempre has tingut una dieta vegetariana, d'alguna manera tu estàs adaptat a aquella dieta i per tant el fet de seguir-la no et comporta problemes, almenys problemes importants. Què passa? Passa que si tu ets una persona que ha tingut una dieta global i el moment en el qual fas dieta vegetariana, sobretot si és estricta, és quan tens problemes. Per tant, la teva història personal prèvia és molt important. Un altre exemple. Moltes vegades un compra un llibre de dietètica i es troba amb esmorzars raríssims, amb plum cakes i coses d'aquestes. Què passa? És una traducció literal del que fan als Estats Units i, és clar, no s'adapta al tipus de menjar nostre al que fan ells allà i, per tant, no és vàlid.
Correcte.
O no és aplicable.
Sí, sí. Amb la qual cosa, una vegada més, diem que en funció de cada cultura els hàbits alimenticis també van variant i el nostre cos el tenim adaptat una miqueta a lo que durant els anys que un ha anat evolucionant doncs s'ha acostumat a ingerir, no?, d'alguna manera.
Exacte.
Una pregunta li volia fer també, que sempre està en el debat, esmorzar copiós o esmorzar més light? Vostè què n'opina en aquest sentit de cara a un esportista?
Bé, això hi ha també escoles. N'hi ha que diuen que el més bo que ho facis en dejú, que d'aquesta manera va millor. També depèn del tipus d'activitat que has de fer immediatament, perquè, esclar, si tu has de córrer, i a l'hora a la qual has de fer, si tu has de córrer al cap de dues hores o tres, no pots pas estar en dejú. Ara, si has de córrer a la tarda, doncs potser pots fer d'una altra manera. És a dir, com sempre, això depèn del tipus d'activitat. És a dir, és molt difícil donar fórmules, donar receptes. S'ha d'estudiar cada cas i veure, en relació a cada cas i a cada persona, quin tipus d'estratègia els més hàbit. Per exemple, les dietes cetogèniques, etcètera, poden ser útils en determinades circumstàncies, però a vegades són molt perilloses. És a dir, que és difícil donar normes generals.
Val. Llavors, això també d'alguna manera aniria vinculat amb el concepte de fatiga que moltes vegades el propi corredor amateur hi ha algun moment de que per una mala hidratació, una mala nutrició durant una cursa sigui un problema greu que no li permeti inclús ni acabar la cursa, no?
Sí, és que a més el tema de hidratació és molt important perquè s'ha d'hidratar preventivament, és a dir, abans de tenir set. Perquè, de fet, una pèrdua del 2% del contingut hídric corporal, cosa que significa que encara no tens sensació de set, ja comporta dificultats importants en relació a la activitat física. Per tant, el tema de l'hidratació és bàsic i la idea que s'ha de tenir és que s'ha de hidratar l'esportista o, en general, les persones abans de tenir set, en forma una pauta que et pots tu estructurar en funció del tipus d'activitat que facis. La forma d'hidratar, això és molt variable, també. Si, per exemple, a l'hivern perquè no un caldo, vull dir que és una manera d'hidratar important. Per exemple, si fas hidratació a alta muntanya, sobretot si veus de fonts d'alta muntanya, has d'anar en compte perquè aquesta aigua és molt destil·lada, entre cometes, té poc recorregut pel sol i té poc contingut de sals, doncs afegeixi sal.
Sí, això precisament ara que diu, doctor, el tema de les sals minerals també és una cosa molt interessant de parlar perquè molta gent això ho desconeix. Vull dir, quan fas una travessa de muntanya de llarga durada o una cursa com una marató, que també estàs moltes hores amb el cos que a través de les uves perdent sals minerals, també la fórmula d'anar ingerint càpsules de sals minerals o algun format similar pel qual el cos també vagi regenerant, no? Això molt, hi ha molt públic que ho desconeix.
Evidentment, sobretot en la muntanya, eh? O sigui, és molt important en muntanya la ingestió de sal, a més de l'aigua, eh? Vull dir, el que passa sí, sí. És que l'aigua habitualment és poc salada i, per tant, històricament, s'hi anava amb un tipus de preparats que gairebé han desaparegut, que són els litines. De manera que això es feia a les curses, bueno, a les curses de l'activitat de muntanya i el d'alpina, doncs es portava sempre aquest complement de salí. El que passa que alerta perquè hem de beure aigua també.
Exacte, és una mica el que la gent pensa, bueno, no em cal beure tant perquè em trobo bé o no. Com molt bé deia vostè, sempre preventiu, abans que tinguis la sensació
de... Abans de tenir set.
Correcte. Això és una miqueta una de les petites pautes i coses que recomanem amb el públic que moltes vegades no coneixen i sempre avançar-te a que tinguis aquest moment.
Exactament.
En general, i per anar acabant, doctor, alguna recomanació o alguna cosa que vostè, de cara a l'usuari, com aquí tractem el públic en general,
mira,
pugui donar?
Normes d'hidratació, molt fàcil. Volum, aproximadament, això depèn, esclar, depèn de les característiques de sexe, pes, edat,
sí.
Però en principi, un volum d'uns quart de litre, si vols, si ets més gran, 330 mil·lilitres, és a dir, el contingut normal d'una beguda, la composició, perdó, volum, aquest, freqüència, això depèn també, òbviament, de la temperatura, però freqüència, posa-hi cada 10 minuts mitja hora, depèn de si fa calor, si no fa calor, depèn de cadascú. Temperatura, això és important. No ha de ser una beguda ni massa calenta, perquè, és clar, sobretot quan tens calor, si beure, excepte si fa molt fred, que és el que del cal,
sí.
Ha de ser una beguda ni a la temperatura ambient ni gelada, perquè està demostrat que la millor absorció s'aconsegueix en temperatures fresques. Què vol dir temperatura fresca? La temperatura que hi ha a les neveres on posem les ampolles. Aquella és la temperatura ideal per tal de poder-te hidratar. Per tant, volum, freqüència, temperatura, composició. Doncs composició ha de ser aigua, òbviament, sal i també un contingut moderat de sal i també una certa quantitat de carbohidrats, que poden ser de moltes maneres, habitualment sacarosa o glucosa.
Val. Val, doncs amb aquesta fotografia una miqueta resumida i genèrica, podríem dir que serien les pautes que hauríem de tenir en compte a l'hora de practicar assíduament activitat, sigui a la muntanya, sigui en circuit urbà, vull dir, tot allò que comporta desgast físic per part de fer exercici de caminar, córrer, totes les seves disciplines.
Exacte, sí senyor.
Molt bé, doctor, moltes gràcies, agraït per la seva intervenció. I que tot això ajudi que tothom pugui anar millorant amb la seva nutrició i hidratació.
Molt bé, d'acord, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Això serien les pautes, diguem, regulars per una pràctica, com comentaves, freqüent, no?
Sí.
Qui surt a córrer doncs, una estona cada dia? O...
Sí, el que és en general activitat... física continuar
regular sí.
Perquè d'alguna manera això que comentava el doctor, jo mateix com a practicant de llarga distància, això dels 20 minuts ho tenim sagrat. Nosaltres cada quart d'hora, 20 minuts, sempre fas un glob d'aigua o menges un tros d'entrepanet o una barreta o un gel, això ja va, depèn de cada persona, té doncs, diguéssim, uns gustos o assimila millor un tipus d'aliment o un altre, no? Però vull dir que això és, diguéssim, com és procedural. Vull dir que sí o sí, cada 20 minuts, mitja hora màxim, un glob d'aigua, una mica d'isotònica, sals minerals, vull dir, tota aquesta componenta de, diguéssim, de nutrició i hidratació que hem de fer durant tantes hores d'exercici, ho has de tenir computat, vull dir, el cervell vull dir, ha de saber que cada aquesta periodicitat has d'anar ingerint alguna cosa, perquè això és com una caldera al cos humà, que la tens sempre, ha d'estar a la flama encesa, no pots, en el moment que et despistes, baixes la guàrdia és quan venen els problemes, rampes, possibles deshidratacions i el que et fa, doncs, d'alguna manera entrar en un episodi de que podria ser de patiment. que en totes hores és molt normal, no? Episodis que tinguis més d'eufòria, més de capa caiguda, però és intentar portar una línia constant.
Quan teniu una competició, quan teniu una cursa, jo m'imagino que també en previsió d'aquesta cita, els dies previs, la setmana abans, podríem dir, no sé si serà més, però la setmana abans també s'ha de tenir molt en compte l'aspecte nutricional.
Sí, jo amb això sóc una persona que sempre he cregut amb una dieta equilibrada i en aquest sentit jo, per exemple, mai he tingut gaires problemes perquè sempre he menjat de tot. Amb la qual cosa, això, per començar, una de les coses importants és que un mateix, amb el dia a dia, ja tingui una dieta equilibrada. Com a mínim, vull dir, que sigui, mengis una mica de tot, no? La fruita, verdura, llegums, vull dir, no només tot és proteïna ni hidrats de carbon, sinó que has d'anar complementant amb altres coses, no? I els dies previs a la competició sí que llavors ja fas poder una dieta una mica més concentrada en allò que tu et vulguis plantejar, no? Sobretot, doncs, bueno, el dia abans d'una cursa, doncs, el que tothom sap, no? A posar el plat de pasta o el plat d'arròs o una pizza, coses que tinguin calories, hidrats de carbon i per tenir
per
el
cos...
Exacte, que tinguis les reserves ben plenes,
carregades.
Ben carregades, i molt important que el doctor deia el anar hidratant-se. Per exemple, el dia abans d'una marató, val? Doncs nosaltres estem contínuament bevent. Doncs tens una ampolleta amb sals minerals o, per exemple, algun tipus de beguda isotònica d'aquestes que sigui en pols diluïble, que porti sodi, vull dir, totes aquestes coses que tu el cos el tinguis ja, diguéssim, en modo batalla, que en diem nosaltres, perquè tu surtis i tinguis ja a poder apretar l'accelerador i que el cos respongui, no? I llavors, durant la cursa o la competició, molt important anar mantenint aquesta ingesta, doncs, tant sigui de petites cosetes d'alimentació com clupets d'aigua, d'isotònica, tot això.
I tornant a un dels àpats just abans de la prova, aquest esmorzar el dia de la cursa, ja explicava el doctor, com li comentaves, aquestes dues corrents, no?, la que defensa que potser és millor un esmorzar copiós, una mica de cereals, no? Hidrats i sucres, o bé tot el contrari, un esmorzar lleuger.
Això són teories. Jo, per exemple, sóc de la teoria de menjar, perquè, clar, a partir d'una hora i mitja d'activitat el cos ja ha cremat molt i has de començar a fer ingesta. Si vas buit, vull dir...
Què cremes,
no? Vull dir, llavors, jo sóc molt partidari, doncs, sobretot els dies de competició d'entrenament. Al matí, doncs, sóc dels que em prenc, doncs, el meu entrepà, per exemple, no és per dir marques, però amb Nutella o crema de cacau, amb la xocolata em va molt bé, menjar un parell de peces de fruita, a l'ou també va molt bé. Tot això depèn de cadascú el que requereixi. Hi ha qui menja també cereals o muesli, iogurt. Aquestes coses, vull dir, jo crec que per mi són fonamentals sortir amb una mica, diguéssim, de la caldera plena. Hi ha teories.
Hem acabat la cursa. Just després, el mateix dia, què necessitem recuperar?
Bueno, aquí també hi ha un gran debat i aquí hi ha gustos per tot. Evidentment, hi ha una part, diguéssim, de tranquil·litat, relaxació a nivell muscular, que el cos torni d'altra manera a desaccelerar-se, que per aquí també sempre diuen que les primeres 24-48 hores després d'una cursa també és bo no només descansar, sinó, per exemple, moure una mica les cames, no desactivar-te del tot, sinó fer una mica d'exercici. Nosaltres, per exemple, el que fem és, després de fer una marató, l'endemà, doncs, fem 30 minuts de bicicleta, molt suau, perquè la musculatura encara està calenta i ha d'acabar de que no es quedi la musculatura acumulada i que estigui contracta, sinó que es vagi relaxant. I això acompanyat, doncs, també, doncs, clar, normalment al postcursa estàs que mossegues de gana, perquè has cremat molt i necessites recuperar-te, doncs, bueno, el cos ja et demana a poc a poc el que realment necessita.
Molt bé, doncs no sé si ens ha quedat alguna qüestió més per comentar.
No,
nutrició, hidratació...
Sí, i dintre de tot, un altre punt que sempre jo m'agrada recalcar, que és el tema del descans, val? També en qualsevol tipus d'activitat.
Abans i després.
Sempre, eh? Vull dir que el pre i el post, vull dir, les sessions de descans acompanyades d'una bona nutrició, un bon entrenament, un bon descans. Això és com una medicina, eh? Dèiem, vull dir, forma part d'aquestes quatre potes que sempre parlem, eh? Medicina preventiva, nutrició, hidratació, entrenament i descans.
Molt bé, doncs com sempre un tema interessant, moltes coses a tenir en compte i el més important, que cadascú ha d'intentar conèixer el seu propi cos.
Exacte, és el que...
No? I sense arribar a extrems...
Exacte, sí, sí.
Tot anirà molt millor.
A poc a poc.
Molt bé, Santi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més.
D'aquí
15 dies, més running.
Tornem-hi.
Gràcies i molt bon dia, bona
setmana.
Molt
bon dia, gràcies.
Sant Cugat a fons.